Rodrigo Domínguez. Atrevo a ir. Aquí meio.
Aquí Neus Rosés. Atreveu com paz.
Podeu mover.
Vaig a banyar una nova cop de la peluqueria.
Camí. Visca la ciència.
Endavant, Barça.
El búnquer.
...1917, Roma, Regne d'Itàlia, actual Itàlia.
Quantes biografies de gent italiana haurem de fer aquest any?
Ai, de veritat, no t'està mai res bé, fill
no.
meu, eh?
És que
ni l'or, no vols mai, ni l'ors anglesos, no. ni francesos,
sí.
ara els italians tampoc t'agraden.
Són tres coses, no demano res de l'altre dijous.
Home, sisplau. Jair.
Molts personatges italians.
Bé, no ha sigut casualitat.
Val.
M'agrada.
Val, sí. Ja.
En Francesco Saverio és un dels metges més reputats d'Itàlia. Dirigeix la Clínica del Sole, que també és bona clínica.
La Clínica del Sole?
Tant pot ser un circo com una clínica, eh?
Doncs, mira, m'estimo més que em porti la clínica, si he de triar, eh?
La Clínica del Sole és un centre mèdic molt exclusiu que pot presumir d'una llista de pacients d'allò més envejable. És plena de personalitats d'alta volada. Perquè us feu una idea de quina mena de clientela hi tenen,
sí.
només us direm que en Francesco és el metge de capçalera del papa Pius XI.
Carai! No tothom li remena la cuca al papa, eh?
No, i volent menys.
I per anar bé només se l'hauria de remenar ell. Anant bé.
En Francesco està casat amb la Giuseppina Persichetti, una mestressa de casa exemplar. Exemplar per l'època i el context en què ens situem, esclar.
Ah, sí.
La Giuseppina només surt al carrer quan li és imprescindible. Surt per anar a comprar i per anar a missa. La resta del temps està a casa passant el rosari, netejant la llar i cuidant els seus fills i les seves filles.
Re que no et demani Santiago Abascal.
Mira... Una de les quals, de les filles,
sí?
és la nostra protagonista. Es diu Clara i té 5 anys.
Val.
La Clara és una nena preciosa. Té uns ulls enormes i una mirada ben pura i brillant. Llueix uns rínxols ben característics, un somriure d'orella a orella i, a més d'això, té una cosa que només tenen els escollits. Té fusta d'artista.
I això no s'aprèn, eh?
No.
Això o ho tens o no ho tens.
Exacte.
Jo vull ser artista.
No.
Tu seràs mecànic.
Exacte.
Perquè cardes pena.
Estudia música, interpretació i pintura. Li donen via lliure per explorar tantes disciplines artístiques com calgui, fins a trobar la que més li faci el pes. La música és el que més li encaixa de totes les disciplines. La Clara destaca amb el violí a les mans. En 10 anys és una de les violinistes més prometedores de la generació. El seu professor assegura als pares de la mossa que arribarà lluny. I si res s'hagués torçat, segur que la Clara hauria triomfat.
Ai.
Llàstima que durant l'adolescència la nostra amiga es comença a descentrar. Males amistats.
No, violinista borratxo.
S'enamora bojament d'un home i queda ben trastocada, pobreta. Ha deixat els estudis de banda.
Coi de mossa.
L'amor, tu.
Ostres.
L'amor.
Sempre ha d'aparèixer.
Sempre ha d'aparèixer l'amor. Amb lo maco que era el violí. La Clara s'ha enamorat molt fort d'una persona que, a més, ni tan sols coneix.
No!
Té un amor platònic.
Ostres, Peyu, has tingut mai un amor platònic, tu?
Fins que em va fer cas la que m'he casat, tots ho van ser-ho. Sí. Bé, la Clara s'ha obsessionat amb un dels italians que està més de moda. De fet, s'ha enamorat de l'italià més important del moment.
Ai, qui és, qui
la és? La nostra amiga ha perdut el cap.
Per qui?
Per en Benito Mussolini. Això sí que no m'ha passat mai.
Mira, és que fins i tot un nen de 8 anys que tenim aquí a primera fila s'ha endut les mans al cap.
Sí?
Sí. Et s'ha dit Benito Mussolini i ha fet... Me cago en Déu.
La Clara ha perdut el cap per Il Duce. Li escriu cartes d'amor, llegeix els seus escrits i col·lecciona qualsevol foto que trobi del dictador. La nostra amiga ja no pensa en la seva carrera, centra tots els seus pensaments en ell.
Com es diu la nostra protagonista? Hem quedat?
Es diu Clara. Clara Petacchi.
Clara Petacchi era l'amant de Mussolini.
Exacte. Ens situem a finals dels anys 20. La Clara continua estudiant violí i, tot i que ha baixat el rendiment acadèmic, encara manté un potencial suficient per aspirar a fer carrera. Els pares hi han influït bastant. Després de molt repetir-li, han aconseguit que la Clara s'adoni que perdre el cap per un amor impossible és una absurditat. I ella, de mica en mica, els hi ha anat fent cas.
Els pares.
Aquí molt bé, els pares.
Sí. Senyor Petac. Sí, de senyora.
Petacchi.
Petacchi.
La Clara comença a assumir que Mussolini mai es fixarà en algú com ella. Ell és el cap d'estat, un home com cal, que supera els 50 anys, mentre que ella és una violinista de poca volada que només té 18 anys.
I tots sabem que en Benito no té cap tipus d'interès en les noies joves i guapes.
Exacte.
Zero.
És molt estrany que s'enamoreix d'ella.
Sí, molt estrany.
En Benito va calent com una teia, però la Clara això no ho sap encara. Per tant, ara com ara, veu impossible que es fixi en ella. Passen els mesos i la Clara finalment opta per conèixer altres nois, possibles candidats a ser la seva parella. Està segura que no en trobarà cap com en Benito, però tampoc vol quedar-se per vestir sants de per vida. Així que, com que va sobrada de pretendents, comença a fer tria entre els romans que la volen conquistar. Algun d'ells serà l'escollit.
Molt bé.
Després d'unes quantes experiències frustrades, l'any 1930, la nostra amiga coneix algú que per fi li fa el pes, en Ricardo Federici.
Ricardo Federici, m'agrada aquest noi.
Sí, Ricardo.
Ricardo, què passa?
No ho sé, no ho conec de res, però fa bona pinta, en Ricardo. És jove, és un tio tradicional,
sí,
i prové de casa bona. Sí. Reuneix els requisits que la nostra protagonista busca en un home. La relació fa bona pinta. Tot i que la Clara continua enamorada d'en Benito,
sí,
en Ricardo s'està fent un racó al cor de la nostra amiga.
Va, Ricardo! Vamos, ja Ricardo. El tens, nano! Va, que el noi el tens, Ricardo! Va bé o no amb en Ricardo?
Va molt bé. Va tan bé la relació amb en Ricardo que aquell mateix any la Clara i en Ricardo es casen. Tranquils.
Encara ho acabarem salvant, què vols dir?
No us feu gaires il·lusions, eh? Un parell d'anys després de passar per l'altar, passa l'única cosa que podia rebentar aquell matrimoni.
Ai, Déu meu.
Per casualitat, la Clara es creua amb el seu amor platònic i la relació amb en Ricardo se'n va pel forat de l'aigüera.
Però no, només s'han creuat amb Mussolini? S'han enllitat?
T'ho explico.
Val.
Som al 1933. La nostra amiga viatja en cotxe amb el seu marit Ricardo.
Sí.
Fan camí per la costa italiana, aprofitant un dia festiu. De cop, un Alfa Romeo negre els avança. En aquell vehicle hi viatja en Benito Mussolini.
Míralo, qué guapo! ¡Qué guapo, qué alto!
Vol dir?
La Clara l'ha reconegut i ha perdut el nord. Treu mig cos per la finestra i es posa a cridar-lo com una boja.
Iluche! Iluche!
Quina por fa això? I en Benito ha quedat de por. Accelera, accelera.
Home, accelera, que accelera,
que hi ha una loca que caurà del cotxe.
La Clara creu que aquella és l'única ocasió que tindrà per conèixer el seu amor platònic i la vol aprofitar. Demana a en Ricardo que segueixi l'Alfa Romeo d'en Benito mentre segueix cridant i llançant petons al dictador.
Quina estampa,
sí, tu com a marit, déu-n'hi-do, també.
Esclar, que li ha... Que li ensenya, li agrada.
A la nana li fa gràcia. Bueno, vale, va.
Tu has de seguir conduint i callant.
Sí, sí. Finalment, el cotxe d'en Benito s'atura al voral.
Ja.
Ell baixa del cotxe i es dirigeix a la Clara. Parlen una estona. La Clara li explica que li ha enviat cartes durant anys, que té centenars de fotos seves decorant la casa. Sense dir-li, se li està declarant. La nostra amiga mai havia estat tan feliç.
Com que oh, si és Mussolini. És el segon tio més feixista d'Europa.
Oh, sí. O primer, i que li va sortir malament l'altre.
És veritat, sí, és veritat.
Mentre en Ricardo espera dins del cotxe, la nostra amiga s'està declarant el seu amor. Bon paperàs, Ricardo, molt bé. Aguanta, tu no...
Tu espera't aquí, no Ricardo, aguanta, Ricardo, sí. Espera't aquí, tranquil.
En Benito, que ha quedat impressionat amb la bellesa de la noia, li promet que respondrà totes les cartes que ella li ha enviat durant tants anys.
Ara que ha vist que era guapa, el puta?
Sí, quin bandido. No havies contestat, cabronàs,
fins ara.
No,
fins que no l'has vist en mig cos fora del cotxe.
Després d'una estona conversant, la Clara i en Benito s'acomiaden. La nostra amiga puja al cotxe, on l'espera en Ricardo. Tots dos saben que aquella no serà l'última trobada que la mossa tindrà amb el dictador. En Mussolini queda captivat amb la Clara i tarda ben poc a organitzar una cita amb ella. Li fa arribar una invitació per sopar i la nit acaba, com us podeu imaginar, amb la nostra amiga dins el llit d'en Benito.
No es podia saber.
Mira.
Ricardo, tranquil, que no es podia saber. No arribis tard, reina.
Bueno, ja em diràs com t'ha anat.
Sí.
Des de llavors, la situació es torna recurrent. En Benito té amants agrapats, però la Clara és la seva preferida. Es pot dir que és la seva amant oficial. L'esposa d'en Benito està acostumada que el seu marit tingui amants, però la Clara és especial. Amb les altres només hi té sexe, però la nostra protagonista és alguna cosa més. Creu que en Benito se n'està enamorant de veritat. Home.
Això ja emprenya, eh?
Home.
Si ets la dona, això ja emprenya més.
Això sí. La Clara s'està tornant una petita obsessió per ell. Es diu que la seva llista de mans supera les 5.000. 5.000, eh?
Què dius?
Mussolini, eh?
Què dius?
5.000 amants.
Són més que en Julio Iglesias, eh? Mm. Mm. Bueno,
sí, però no sé si 5.000 amants...
Sí, a veure.
Vull dir, ja és capritxo, perquè...
Home, sí.
Home, sí, 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 sí. És que no cal, vull dir, no cal ni que acabis la frase. Perquè... A veure, sí, 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 digues, digues.
Bueno, jo t'escolto. No, no hi ha tampoc 5.000 físics diferents, tan diferents com per dir... No? Vull dir, que...
És allò, és allò. A veure,
quan se t'ha de repetir algun prototip, diguéssim. Aquesta noia ja hi havia estat jo.
I algú, no hi ha ningú que li digui, tu, aquesta és igual que l'altra.
No, 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 aquesta és una espiga.
Benito,
aquesta té pigues a l'esquena.
No cardem, Benito. Cardem.
No te, crec que no tenia un tio que li digués no cardem, Benito, no. Mussolini.
Bueno, 5.000 amants, però cap rep tantes atencions com ella, la nostra Clara. Mai havia conegut una noia tan bonica i tan disposada a tot per satisfer-lo. Les seves trobades sexuals són d'allò més pujades de to, i tenim cartes que ho demostren.
Digue'm que en tenim una per llegir-la aquí davant d'aquests nens de 8 anys.
8 no, eh?
No, eh?
Perdona, perdona, m'he equivocat.
Jo vaig fer 9.
Perdona. Perdona, no, Nil.
Sort.
Perdona, Nil, 9.
En Nil corregeix.
Però en Guiu en té 7.
En Guiu en té 7. Però allà, mira, tan enrere no arriba,
mira,
el so.
Mira, si fem 11 més 9, 11 l'Aila, 9 en Nil,
són
i 7, són 27 anys. Sí. És com un nen de 27 anys.
Són
tira, 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 tira.
Podria dir que són majors d'edat.
Tira, tira, ja ho parlarem, això, amb qui sigui.
Bueno, tenim diverses cartes.
Aviam.
N'hem escollit una de suau, perquè hem pensat, si venen nens, doncs... escolta, que ho puguin escoltar. Us llegirem una carta de la Clara a en Benito. Va. I la resposta d'ell. Són cartes reals, eh?
Sí, no, que aquí no ens inventem res.
Llegeixo. Ara, el que escriu la Clara.
Val.
Diu,
aviam.
Benito, ets diví. Sempre tan bronzejat, tan viril. Cavalcant el teu cavall blanc, ets com un déu.
Oh.
Ets impulsiu, bestial, ets un animal. Ets un gos, un gat i un mandril alhora.
Però, o sigui, perdona, o sigui, dels tres animals que ha dit, quina és més ofensió? Ets peio, ets com un gos. Hòstia. No, no, perdona, ets com un gat. Ets com un mandril.
Com un mandril? Hòstia, se m'acudeixen altres animals, no? Que dius, hòstia, ets un toro.
Ah, un toro, sí.
Vale, ets un cavall.
Un tigre, no?
Tigre. Hòstia.
Un mandril, peio, quin mico és un mandril?
El mandril és aquell tan lleig.
És el que va amb el cul pelat?
Sí, el mandril. Vaig a buscar una foto perquè la gent vegi...
Jo només conec el ximpanzé i el goril·la.
És aquell del nas.
Ah,
de...
oh!
I veus el cul, que el té pelat també, de coloraines, i mira com pixa, sí, pel cul. És horrorós.
Però no... És alguna,
sí,
pel·lícula.
Surt amb alguna pel·lícula,
escolta'm,
segur.
Escolta'm, la cara és ben parida, sembla un Picasso. Però, bueno, sí, no... A mi que em digui que sóc un mandril... No...
A mi no em fa pujar massa la libido,
no,
diguéssim.
No m'agrada.
Però, bueno, vaja. Encara, doncs espereu-vos, perquè ara us llegiré la resposta d'en Benito.
Ara. A veure.
Fins ara això encara podria entrar dins del terreny de la poesia. Però sí, ara ve la resposta d'en Benito.
Què és?
Que és menys metafòric, diguéssim.
Aviam.
Diu, ets tan atractiva... que si pogués, et penetraria amb el meu cavall. Aquí no s'ha... Aquí la metàfora s'ha perdut, ja.
Sí que s'ha perdut, sí. Home, s'ha perdut i hem anat molt a fondo, eh?
Ella ha vist que ella feia servir lo dels animals i ho ha provat,
sí,
però...
Aviam, què posaré? Posaré pizza? No, cavall. Posa cavall. Déu-n'hi-do.
Sí, noi, ja ho veieu, per la manera com escriuen, aquest parell podrien ser un parell d'adolescents, però resulta que són una noia de 26 anys i un home de 54. Que amb 54 ja hauríem d'escriure més bé, eh? Sí. Avancem a principis dels anys 40, en plena Segona Guerra Mundial. La Clara està preocupada per en Benito. Ell ha fotut Itàlia en un merder de 1.000 dimonis i està gestionant la situació tan malament com sap. Hitler el fa servir de titella, i la inoperància italiana fa que la figura d'en Benito estigui més qüestionada que mai. A més, cada dia té la salut més deteriorada. Està en el seu pitjor moment, gairebé ni li queden forces per tirar endavant.
Bueno, i les poques que li queden ja veiem on les gasta.
Ah, exacte, fent de cavall.
El cavall.
Sí. La Clara ho pateix des de l'ombra, amb un paper discret, però la casualitat fa que sigui protagonista del moment més important de la vida del seu estimat. El moment en què els partisans el van deixar penjat pels peus com si fos un pernil.
Moment delicat.
Delicadet. Som al 1945. Les tropes aliades estan acorralant els nazis. La caiguda dels règims feixistes és qüestió d'hores. Menys l'espanyol, que és qüestió de 50 anys. S'aproxima la fi del règim feixista italià i la fi d'en Benito.
És ben bé que l'Otto Skorzeny, si recordeu, el loco aquell nazi,
sí,
que el va rescatar d'un hotel,
és veritat,
fent servir una tàctica insensata.
Sí, que és veritat.
El Barça el va per res, eh?
Sí, 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 per res. Per res, perquè, oita. Després que els nazis alliberessin en Benito, il Duce està a punt de tornar a caure en mans enemigues. En Benito és ben conscient que se li acaba el temps. Envia tota la seva família a l'exili, a llocs segurs pels feixistes, com Argentina o Espanya.
Sempre.
Sempre.
On enviem els feixistes?
Perquè
Espanya, Espanya.
País d'acollida.
Volem acollir.
Volem acollir. Gairebé convenç tothom, però no pot torcer la voluntat de la Clara. La nostra protagonista es nega a fugir sense ell. Li diu que abans prefereix morir amb ell que salvar-se sola.
És bé, de veritat, la Clara.
És el seu amor platònic.
Sí, és que, però no poden ser tan curts en,
mira,
aquests moments.
Ha anat així. La parella, junt amb uns quants dirigents feixistes més, intenta escapar cap a Suïssa per carretera, però són interceptats per un comando partisà. La seva detenció dona pas a una assemblea interna força interessant. Què s'ha de fer amb Mussolini?
A veure, què? Escolta'm.
Assassinar-lo violentament o entregar-lo als aliats?
Assemblea entretinguda, eh?
Sí.
A mi m'hagués agradat ser-hi.
Home.
Votarem a mà alçada.
Val.
Aviam, assassinar-lo violentament. Però...
Però...
Que...
Què vol dir violentament, exactament?
Bueno, assassinar-lo i prou.
Finalment, els partidaris d'executar el dictador s'imposen. Se l'emporten a un descampat on serà afusellat per un membre de la resistència italiana. Ell i la resta de detinguts estan condemnats a patir la mateixa sort.
I la Clara?
Ja ho saps. La Clara diu que si el maten amb ell, ella també vol morir.
Ostres, tu.
S'ha d'estar molt enamorat, eh?
Molt, eh?
Són moments de màxima tensió. A una banda hi ha un partisà armat amb un fusell apuntant en Benito, que espera la mort amb les mans lligades. A l'altra banda hi ha la Clara, completament histèrica, plorant, desesperada. El partisà, anomenat Walter Audicio, personatge que probablement mereix un programa per ell sol, decideix que ha arribat l'hora d'acabar amb aquells feixistes. Prema el gatell i...
Què passa? Què estem fent? A què estem jugant? Que no posat bales, o
sí,
què?
Sí, sí que hi ha bales, però s'ha encasquillat l'arma, tu. No...
Després de...
S'han callat.
Perquè, com és que sempre guanyen els dolents? Bueno, perquè els bons són idiotes.
La situació és ben penosa. Una escena d'una comèdia italiana dolenta. En Benito allà pel plantat esperant que el matin i l'arma ben encallada, tu.
Bueno, què?
Això...
Ja que tenim altra feina, eh?
Podríem haver vingut 10 minuts abans i provar-ho, no? La Clara es posa histèrica i demana clemència als botxins. Diu que l'arma encallada no ha estat un fet casual, sinó que és un senyal diví. Els pregunta, us atrevireu a contradir la voluntat de Déu?
Ben tirat, eh?
Sí.
Perquè a mi això em fa pensar.
Sí. Allà pares un moment.
Sí.
Pares.
A mi això m'ho diu, per exemple, estic en un rodatge a TV3 i em diuen, la càmera no va, és la voluntat de Déu, i dic... Poder sí.
Doncs suspenem.
No.
Déu no ha volgut que es faci aquest programa.
Ara... Tu podies haver aixecat una hora abans, també.
Sí, i provar-ho, a veure si anava. El botxí li diu que sí, que pensa contradir la voluntat de Déu, que ho farà molt de gust. Agafa la pistola d'un company i buida el carregador sobre en Benito.
Què ha passat? N'han caigut dos, eh?
Sí, han caigut dos cossos, el d'en Benito i el de la nostra protagonista, la Clara. En l'últim moment... s'ha llançat sobre el cos del seu amant per intentar-lo salvar, però ha acabat com ell, plena de plom. La nostra amiga mor d'un tret al pit als 33 anys.
Sí, s'ha tirat a sobre d'ell per protegir-lo. Quan ja li havien quedat 8 trets,
sí.
Home,
t'has de tirar el primer. Has de saltar, sí. Sí, sí. L'SFX Campana Església potser està una mica mal tirat, perquè en Benito i la Clara no tenen el que seria un enterrament gaire cristià. Acaben penjant pels peus a la plaça de Loreto de Milà. Ai, ai, ai.
Oh, penjant pels peus, però ja són morts.
Sí, no passa res.
La sang te puja al cap, però és
sí,
diferent.
Sí, exacte, eh? Oita, us agradaven els animals? Ets el meu rapenat, Benito. Acaben penjats dels peus, on una massa enfuriasmada els escupa els cadàvers, els insulta i els pega durant hores. Déu-n'hi-do.
Carai, tu.
Han acabat el cos de la Clara, com el de la resta de feixistes executats en aquell dia, fa un tour per Europa que s'allarga més de 10 anys.
Carai.
No és fins al 1956 que la nostra protagonista és enterrada a un lloc convencional.
Vine, Mercè, que han portat la morta aquella.
Anem a cardar-li una escopinada.
Va, la pengen a la plaça del poble un rato, sí. Anar a escopir, bueno, clar, anar que, passant. Que passes el dia, eh?
L'últim poble que va arribar, no sé què va arribar ja, no?
El cordill.
Clar.
I unes mitges, suposo.
Des de llavors, la nostra amiga reposa al cementiri monumental de Campo Verano a Roma.
Carai, tu.
Clara Petacchi, la voleu veure?
Clara Petacchi. Sí, ensenya'ns la Clara Petacchi, veiem si era tan guapa.
Era guapassa, era guapassa. Guaita-la. Clara Petacchi.
Clara Petacchi llegint un llibre de Benito Mussolini que es diu Història de un anno.
Di un anno. Molt important fer la doble N, eh?
Val, val, sí. D'un anno. Clara Petacchi, la mano oficial de Benito Mussolini, estimada gent del búnquer, és digna d'entrar i quedar-se amb nosaltres, sí o no?
No!
Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Perdo la por, però em tremola el pols. Hòstia d'orgull. Aixeco i no puc, un bon trau just al mig del cervell. Saps si tots som ex? Un misèria sou, mirant un pan de net.
Abans que comencis, Neus, espero que no facis la clàssica introducció de... El nostre convidat no té res a veure amb
no.
El protagonista.
No. El que anava a dir és que la cançó és perfecta, l'ha triat ell i es diu Ull per ull i dent per dent.
Fantàstic.
La cançó l'ha triat el convidat d'avui, que... Per sort.
Home.
Però sí que sap coses sobre carn, eh? Es veu?
Ah?
No sé home. Si ja ha tastat la de Kobe. No sé si has tastat la carn de Kobe.
Hòstia, és que no ho sé.
Ah, bueno. Però sí que no s'ha atrevit.
Ja. Home, ho sabria, a l'hora de pagar ho saps, bueno, normalment.
O digo, un dia que m'hagin convidat, ja, ja, no ja. Ho sé.
Sí que s'ha atrevit amb la carn de Rússia, eh? Anys enrere el podíeu veure pujar al Castell de Montsoriu, no sé si ho fas ara.
Sí.
Vale, passar-hi la nit amb el sac de dormir.
Ara no, perquè està prohibit, això.
Exacte. Mm. Bé, doncs és un home de poble que vol ensenyar al món que la ciutat tampoc és tan espectacular i que els pobles s'hi viu molt bé. El qui no està mai tranquil és ell, que se l'ha vist a sobre d'un burro. Saltant amb una perxa, surfejant.
N'has fet de bestieses.
Sí, l'ha perseguit una vaca, ha estat atropellat per un carro, vaig veure. Sí, sí, sí.
No tot, sóc viu de miracle.
I vas
viu,
dir que eres,
viu de miracle, ja us ho dic ara.
Una mica maldestre, vas comentar, eh?
Sí, i temerari, sí, sí, sí.
I tot i que els seus pares siguin de pagès, doncs no hi entenc gaire de coses de camp, i a mi em passa el mateix, t'haig de dir.
Josep, veig que treus fems, no?
No, això sí, ho és menjar.
Ah, oh, carai!
Bé, el que està clar, però...
Aquest és el nivell, eh? Aquest seria el nivell, eh?
Bueno.
Això és un forester, no?
Això, sí, diria que sí.
Sí, sí,
aquest error no farà que el nostre convidat deixi de ser molt bona gent. Així que rebem un fort aplaudiment.
Una cosa no treu l'altra.
Rebem un fort aplaudiment a Quim Masferrer! Bé, pregunta per la gent de Banyoles sobre en Quim. A veure, en Quim no només fa teatre o de presentador o monòlegs, sabeu que també passeja per cementiris, sí. Molt bé, però atenció, que també toca un instrument. La pregunta és, quin instrument sap tocar en Quim Masferrer? Opció A, la marimba. Opció B, la guitarra. Opció C, el clarinet.
Oh, carai, carai.
Deia tu.
Ostres.
Deia.
Mm-hmm. Quina cara fa. De fet, amb l'anunciat has dit quin instrument sap tocar. No,
sí.
És quin instrument toca.
Toca,
no,
toca.
No cal que en sàpiga, eh?
Ah, d'acord.
O la guitarra.
Què us sembla?
Ho hauríem de decidir avui. El clarinet, eh?
Vinga, a veure si és el clarinet.
Correcte!
On te vas tocant el clarinet?
Com boig,
és molt difícil.
No, voleu que us expliqui la meva història del clarinet?
Endavant.
Mira, vaig passar un dia per davant d'una botiga d'instruments i a l'aparador vaig veure un clarinet. I a mi mateix vaig dir-me, ah, que no tens collons de comprar-te'l. M'ho vaig dir a mi mateix, eh?
Sí.
I vaig entrar dins i ho vaig comprar.
Vinga.
I llavors, jo tocava la gaita, tenia una gaita a casa.
Ah, sí?
Home, ja tinc un passat d'animació de carrer, aquestes coses, la gralla, ui.
Una gaita?
Sí,
o sigui,
sí, sí.
Gaita, gralla, sí. Clarinet, algun més?
No, instruments de vent, ja ho veus.
Vent, aquesta...
Sí, sí, clar.
Però no, soc maldestre. És a dir, primer però, no puc oïda, però sí, sí.
No però soc... amb la gaita no es nota si ets maldestre.
Home, vull dir que... La gaita, és que la gaita ho alinea
ja, però,
tot.
I causa sobre i sona.
Sí, 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 és veritat, és veritat. Però tinc un clarinet a casa i de tant en tant el bufo.
El toques habitualment?
Sí, de tant en tant, sí.
Carai,
el bufo, m'agrada el concepte.
Sí, el bufo.
Bueno, el Woody Allen toca el clarinet.
Woody
Allen,
sí,
no? Sí. Woody Allen sí, sí. I Quim Mas Ferrer, ja.
Sí, sí, aquest seria...
Un duet.
Sí, és nova temporada alta, l'any que ve, Woody Allen i Quim Mas Ferrer.
Duet de clarinet. En fi, l'han encertat tots,
tots,
no?
Tots? Sí, sí.
Tothom, sí,
carai,
sí.
Carai,
sí,
tu. Sí, sí, escolta, sí. Molt bé.
Ara sí que aplaudeixen.
Ara sí, ara aplaudeixen. En fi, per tant, tots podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Ui, moment que he perdut un pot de salsa de calçots pel camí.
Alerta. No, pa. Sí que es veu que un no. Foradet aquí.
Ara. El trenqui. Ara.
Ai, 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 que marxa.
Va, que això s'ho ha d'endurar qui encerti la cançó de la Neus.
No sé què se'n va a la vida.
Però has de dir el títol.
Sí que l'hem concretat una mica.
Va, de qui és aquesta cançó?
I dit, has de dir el títol, que ha dit, home, tampoc estic demanant tant, eh?
O l'autor.
Sí, digues l'autor.
Qui és això?
El músic, no?
Què és el que toca una mica més? Deu ser, és molt fàcil, aquesta, senyors, eh?
Sabina.
Si en Quim la sap...
David Bisbal.
S'ho emporta en Quim, eh?
Què, ningú?
No?
Quim, tu la saps?
És en Llach, no, què?
És en Llach, sí. Clar que sí. Lluís Llach, i la cançó és Núvol Blanc. Senzillament se'n va la vida.
Exacte.
I arriba... Exacte. S'emporta el premi al convidat.
No. Sí. Soc el primer de tot, sóc el foraster, no el convidat, sí. Aquest era l'Albert Tom, que no vol venir. Recordem que no vol venir.
No vol venir, l'Albert no vol venir.
Vols cedir-lo?
No,
vols cedir-lo a la Laia?
A la Laia, perquè ha tingut un lapsus.
Vinga.
La Laia ha tingut un
lapsus. La Laia, que ha encertat la cançó amb No sé què se'n va la vida.
Ho sabeu, no, que vindrà l'home al final?
Sí.
Sí, sí que vindrà. Sí.
Diu altre.
Això és d'Osona.
Sí.
És aquí al costat, collons.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1910. Glenboig, Nord Lanexa, Escòcia.
A veure, jo diria que això no és música escocesa.
No semblaria, no? No, no, ara els noms ja et juro jo que són escocesos, eh? Perquè m'he hagut d'apuntar amb boli tantes anotacions per poder-los dir bé que sí. No sé què ha passat. Bé, no, estem sentint una música de l'Europa de l'Est perquè som a casa d'una família d'immigrants vinguts de Lituània. Tot fugint dels calvaris del seu país, han anat a petar a Escòcia. Concretament en un poblet de mala mort on sempre plou i fa vent. Veient el panorama, els lituans es plantegen si no hagués sigut millor poder quedar-se al seu país.
Això tampoc, home.
Oh, bueno.
Però mira, hi ha molts llocs per anar a viure.
Sí que és veritat, sí.
Tu ets un, aviam, un lituà.
Sí.
A viure en Púria Brava, per exemple.
Per exemple.
És un xoc cultural. Ja és el que busques.
Sí, no sé. Potser no han escollit el millor lloc. A això se li suma que la família lituana són gent un pèl tancadota, que no acaba d'integrar-se bé amb els escocesos. D'altra banda, també s'ha de dir que els escocesos tampoc serien la gent més acollidora del món. De fet, són uns racistes de cap a peus.
Ves, ja està. Es diu i no passa res.
Ja està.
També estàs parlant de fa molt de temps,
sí,
del segle XX.
Del segle 1910. Els escocesos d'ara són ben diferents. La família Ramanauskas es queden a Escòcia pel bé dels seus fills, però per ganes tornarien a Lituània.
També et diré que és la família Ramanauskas, eh?
Sí.
Aquest cognom no estaria que et fotin el 8 a Escòcia. És que no saben pronunciar-ho.
No.
Ramanauskas.
Precisament per això, el primer fill del matrimoni, un nen que es diu Jonas, li canviaran els noms per fer-los més entrenadors pels escocesos.
Sí.
El nano passarà de dir-se Jonas Ramanauskas,
sí,
a dir-se John Ramensky.
Perfecte.
Millor. Molt bé, els pares aquí molt bé.
Molt bé.
Molt
bé. Aviam, John Ramensky.
Perfecte.
Perfecte.
No, aquest no el pagarem de moment. És un nom que els escocesos podran dir sense patir un vessament cerebral.
Posa-li fàcil.
Jonas Ramanauskas era un drama, això. Són èpoques difícils i el petit John no pot ni acabar l'escolarització bàsica. Sent gairebé un analfabet, el treuen d'escola per anar a treballar al costat del seu pare a la mina de carbó. Que va molt bé el nen petit a la mina.
A la mina de carbó?
Passa més bé pels forats.
Sí, senyor, i a més, com que té els pulmons petits...
Si es mor el nen és que hem de marxar d'aquí.
Clar. S'ha mort el meu fill! Ràpid!
Ràpid, fora, fora!
Marxem, marxem!
Fora, això explotarà!
Això explotarà.
Sí. Avui Hi ha un detallet, un matís que us encantarà i que aporta un punt de fantasia a la biografia del nostre amic.
Home, aviam què.
Resulta que el pare és l'encarregat de col·locar i detonar els explosius per engrandir la mina. Des de ben petit, en John aprèn l'ofici de manipulador i detonador de cartutxos de TNT.
Dels oficis més ben parits que pot tenir un nen de 8 anys.
Sí, senyor. Sí, senyor.
És collonut. Si home, el nano ha vist dibuixos animats... Home! Jo, ja ho faig jo, papa. Total, si explota només quedes negre.
Ja està.
I ja està, surt una mica de fum del cap i ja està, no passa res.
I llavors caus així, clang,
clang, i després
ja t'aixeques.
Ja està el següent plano i ja estàs net.
Doncs si li preguntes al petit Johnny si prefereix anar a l'escola a aprendre a escriure o si prefereix anar a detonar explosius a la mina, la resposta està ben clara. Llàstima que quan el pare i en Johnny comencen a fer un bon equip, el pare agafa unes febres molt malxinades. Al cap d'uns mesos de patiment, el pare acaba sucumbint a les febres i el seu cos s'apaga per sempre. Amb la mort del pare de la família, la cosa canvia. Els de la mina es neguen a contractar en Johnny com a cap d'explosius.
Per què? Per què?
Jair.
I per què no? Perquè... si ho feia el meu pare!
Però només tens 10 anys, nen!
És igual!
Sense el pare i sense el sou d'en Johnny, la família les passa magres. Hem obviat un petit detall que és evident. Mentre el pare era viu, ell i la seva esposa han tingut fills com conills.
És que ja m'estranyava a mi que no hagués passat.
Home, estàs tot el dia tancat a la mina.
Clar,
quan surts, lo mínim... una alegria, no?
Sí, aviam.
Vinc negre, eh? Dutxa't, primer dutxa't.
Dutxa't, sisplau, perquè encara desfasti.
En Johnny va ser el primer de molts. Ara que són família nombrosa, ara no els entra cap sou fix. La mare pren la decisió de traslladar-se a una ciutat més gran a veure si li surten oportunitats laborals. Però ja sabeu que els vicis i la mala vida són a cada cantonada de la ciutat. El petit Johnny està en una edat molt influenciable i de seguida s'ajunta amb males companyies. Durant la dècada dels 20, en Johnny entra ben desbocat a l'adolescència. Beu alcohol, roba botigues, tira escopits a terra...
Oh!
Això sí, l'altre, mira, però això...
Això, és, això no sé cap on aniràs, Peyu, però crec que estem bueno, creuant les... línies vermelles.
N'hi ha una que és pitjor encara.
Què és?
Menja pipes als bancs...
Oh!
I deixa les pallofes a terra...
Això sí que...
Això és un
delicte. Això és de quillo.
Això és de quillo. Tot el que us pugueu imaginar. I ho fa acompanyat d'una banda de delinqüents juvenils que fan la mateixa mala pinta que ell. És una bona perla que de seguida es topa amb les autoritats. En Johnny veu que va pel mal camí i tampoc és que s'estigui fent d'or. La vida del carrer és molt dura. Li agrada aquest moment d'adrenalina que experimenta quan comet un robatori, però val més fer-se professional i deixar enrere aquesta vida.
Va, que ho endreçarem, això. Professional de què? Què
no.
Es dedica ara?
Ah, no, potser no m'he explicat bé. Es vol fer lladre professional. En Johnny veu que l'única manera de progressar és començar a fer atracaments més seriosos i planificats, amb bancs i establiments amb més efectiu. Les petites botigues de barri s'han acabat. A més, això d'afectar el petit comerç l'emprenya. Ara els seus objectius són les grans corporacions.
Ara sí que veus que encara en fotrem alguna cosa.
Ha d'anar a atacar el gros.
El gros, el petit no.
Sembla una contradicció, però en Johnny s'està tornant un lladre amb moralitat. Només roba a bancs i a grans empreses. Ara en Johnny treballa sol i ho fa d'una manera molt civilitzada. No fa servir la violència i quan la policia l'enganxa es deixa de tenir sense problemes. Els agents li diuen Gentle Johnny, és a dir, l'amable Johnny.
L'amable Johnny.
Hem detingut a l'amable Johnny.
El deixarem anar per bona conducta, què vols?
Clar. En Johnny es passa diversos anys tancats a la garjola, però quan surt el primer que fa és preparar el seu pròxim robatori. Li encanta robar, no? Si li agrada?
Sí, li agrada.
Si li agrada?
No pots fer...
És el millor que sap fer i no el faran pas canviar d'opinió. A més, aprofita que és un expert en explosius per a pujar al llistó i robar bancs de primer nivell. Cambres de seguretat i habitacions blindades que en principi són inaccessibles, en Johnny les rebenta amb una facilitat extraordinària.
Va per tu, papa!
Va!
Els anys d'experiència treballant a la mina fent explotar càrregues marquen la diferència. Sap la quantitat de dinamita que ha de fer servir i on col·locar-la.
És que és millor que els nanos treballin de ben joves.
Sí.
S'ha
sí,
acabat
sí.
Això d'estudiar. S'ha acabat.
El màster.
A treballar a la mina.
El postmàster.
El màster, sí, el postmàster.
El grau, el postgrau.
El postmàster està molt bé, eh? És que està a punt d'arribar allò del postmàster.
Ja veuràs,
cuidado.
No tardarem gaire. En Gentle Johnny s'ha convertit en l'atracador més famós de tota Escòcia. També en el més sorollós. Això de fer volar caixes fortes amb dinamita és un mètode bastant escandalós.
Estan robant, Mercè! Un altre cop!
La seva fama, la seva bona perxa i la seva mirada penetrant el fan irresistible per les mosses. En Johnny és un seductor. Quan s'hi posa, tant et pot rebentar una caixa forta com rebentar un llit de matrimoni.
Carai! Carai! Ostres!
És valent, és un nano valent. Al final de totes les mosses que volta, l'escollida és la Margaret McManus, una joveneta que, tot i no ser cap lladre, ha robat el cor del nostre
amic. Ei, ei, ei.
Sempre hi ha un espai per l'amor, no?
Ladron.
Després d'un temps de festeig, en Johnny i la Margaret s'acaben casant l'any 1934. La Margaret sap perfectament a què es dedica el seu marit i els riscos que això suposa. Com que s'acaben de casar i necessiten diners, en Johnny decideix encadenar uns quants robatoris importants. La policia li coneix el seu modus operandi i l'acaba enganxant. Se li atribueixen un munt de robatoris. La cosa no és cap broma, eh? Li han caigut 5 anys de presó.
Molt bé.
I a la Margaret què? La Margaret no hi comptava amb això.
Ja hem dit que la Margaret sabia els riscos que corria el seu home. El problema és que la Margaret fa dies que no es troba bé. Primer es pensa que és pels nervis de tenir en Johnny a la garjola, però al cap de poc es comprova que la Margaret està ben malalta.
Ai, tuberculosi!
Aiam, no ho sabem del cert.
I aquesta tos?
És un mal lleig, això sí. A dins la presó, en Johnny li comuniquen que la Margaret està greument malalta, que li queden pocs dies de vida.
Ostres.
En Johnny demana un permís per sortir unes hores i estar amb ella.
Clar que sí.
Per acompanyar-la fins que abandoni aquest món. El director de la presó...
Què?
Li nega.
Si us plau!
Li diuen que no, que és impossible deixar-lo sortir de la presó. I és llavors quan en Johnny decideix escapar-se.
Doncs clar que sí, què ha de fer? Què ha de fer?
Molt bé, Johnny. Malauradament, però, en Johnny no arriba a temps per acomiadar-se de la seva estimada. La Margaret ha mort. Ni tan sols arriba a l'enterrament. L'escapada serveix perquè en Johnny pugui visitar la tomba de la Margaret i posar-li una flor a la làpida. Un cop fet això, s'entrega a les autoritats i continua complint la condemna.
Déu meu.
És gros, eh?
Quina pena!
Sí, sí, sí. I t'has jugat?
Sí,
per anar a fotre una flor a la làpida. T'has jugat 5 anys més
sí,
de presó.
Sí, sí, sí.
Ja sabeu que en gent del Johnny no posa resistència. Només volia dir un últim adéu a la seva esposa.
Això ha sigut preciós.
Ha sigut
això ha sigut preciós. Jo no sé pas com ho superarem, això.
Doncs mira, la biografia d'en Johnny encara no s'ha acabat. Encara hem de donar unes quantes voltes.
Mira
que ho tinc apuntat aquí al guió, però sí, no me l'esperava. M'ha fet un susto.
Sempre, tu veus escrit FX discurs Hitler i dius, bueno...
No, igual no surt.
Sempre surt.
Esclata la Segona Guerra Mundial i la Gran Bretanya entra al conflicte. En Johnny tot allò ho veu des de la tranquil·litat d'un centre penitenciari escocès, però a mesura que avança el conflicte li surt la vena patriòtica. Amb l'ajuda d'un presoner que sap escriure una mica més bé que ell, envien una carta a l'oficina de guerra. Una mica més bé, tampoc he dit molt bé.
Ja.
En Johnny els explica que és un expert en explosius i que té ganes de col·laborar en la lluita contra els nazis.
Perfecte, aquest currículum.
En Johnny ingressarà a una escola de comandos per fer instrucció.
Ara sí que el deixen sortir.
Ara sí,
Per anar a veure la dona moribunda, no. Però... Ja per lluitar contra els nazis, sí, és que és el que ens interessa.
Ah, de veritat. De seguida veuen que en Johnny reuneix totes les qualitats. A la presó ha fet peses i està fort com un roure. Sap escalar, sap obrir panys, és àgil i domina els explosius com ningú. Ostres. En poques setmanes, en Johnny passa de ser un lladre a ser un comando.
Està fet un bon peça, eh?
Sí. El destinen a Itàlia, rere les línies enemigues. Participa en missions de sabotatge i sobretot es dedica a fer el que més li agrada, a obrir caixes fortes de bases i ambaixades nazis.
Ja és obert!
Val. Els documents que recopila tenen un gran valor estratègic. També es diu que fins i tot va obrir la caixa forta de la casa d'estiueig del mariscal Hermann Göring, el cap de l'aviació alemanya. En Johnny és tot un heroi. Sense cap necessitat d'entrar a la guerra, ha arriscat la seva pell per derrotar els nazis. Un cop acabada la guerra, es queda uns mesos per Europa, fent de traductor pels pobres lituans que han sobreviscut als horrors del camp de concentració. Recordeu que en Johnny... té arrels lituanes.
Ramanauskas.
Ramanauskas. Collons te'n recordes d'això?
M'ha quedat el cognom.
Ramanauskas. Quan torna cap a Escòcia és rebut com un heroi de guerra. Li donen la medalla al mèrit, però ell la rebutja.
Què?
Sí, també li ofereixen el perdó oficial de tots els seus delictes. A partir d'ara el seu expedient estarà net i polit. Això sí, que decideix acceptar-ho.
Ah,
Aquí sí.
No, home, som rebels, la medalla... però no, no som subnormals. No,
exacte.
Va, va, va.
La medalla no, però...
No, no, l'altre sí. Sí. Què era l'altre?
Es m'ha de treure a la presó i tot.
Perfecte,
això
i m'atreu les multes aquelles de trànsit que em van posar aquell dia que anava per la ronda litoral a 270. Tot fora. Tot fora, jo li traiem.
Va arribar una multa l'altre dia.
Què?
Per anar a 106, un puesto que s'havia d'anar a 100.
Ens estem tornant un país de frireta.
Els puestos que posa 100, s'hauria de poder anar fins a 140.
Mare de Déu! Mare de... Escolta, a 100...
Un marge, has de tenir un marge.
A 100, si enxampes un tio que està travessant,
sí,
el mates igual que a 140.
Exacte.
Patirà el mateix.
O sigui, els puestos hi ha d'haver dos límits. A 20 o a 140.
Exacte. A 20 pots esquivar un cotxe. A partir de 20 ja no el pots esquivar. Ja està.
L'altre tot a 140, l'altre.
Sí, home, sí, 140. Per dins del poble, 140, home, tira.
Bé, el govern escocès li ofereix feina a les institucions públiques. Una bona feina, amb un bon sou. Els herois de guerra s'han de cuidar. Però ell ho refusa, també. Diu que no està fet per escalfar la cadira. Al cap de 3 mesos, de tornar a Escòcia...
Ai, no.
Efectivament, ja torna a robar bancs amb dinamita.
Ja és obert! Ja.
Ah, no, home. T'han ofert una feina de funcionari.
De funcionari.
Noi, li agrada
agafa-la.
Li agrada robar, li agrada. Diu que és la salsa de la vida. Poder rebentar portes i robar coses el fa feliç. L'any 1958 el detenen i aquell any s'escapa 3 vegades de la presó.
En un any.
Ojo, en un any, sí, és que quasi bé.
Home, però no li deixeu entrar dinamita a la cel·la.
Al final ja és com un joc. Cada cop que l'enganxen, una multitud de fans l'esperen a les portes dels jutjats per veure el seu ídol.
Bravo! Qué bueno, es el que s'escapa.
Sí.
Clar que les autoritats escoceses tampoc s'hi escarrassen gaire, eh? Sempre el tanquen a la mateixa presó, que dius, si ja s'ho sap. Tanca-la, sí que l'has ficat aquí, que té el forat fet, ja.
És que ni tanquen la porta. Va, passa cap allà, no t'escapis, sisplau.
El nostre amic ja sap com escapar-se sense gaire esforç.
És que, Déu-n'hi-do, poca vista, eh?
Sí, poca vista o màniga ampla, perquè, recordem, és un heroi de guerra.
Sí.
Arriba un moment que ja és costum. Un costum popular escocès. S'escapa i al cap d'uns dies es presenta a la comissaria.
Ah, sí?
Bueno,
ja està, ja m'he escapat.
He anat a prendre l'aire, tu. L'any 1967 és acusat de robar un banc i agredir 2 policies. En Johnny s'emprenya com una mona perquè diu que ell mai ha fet servir la violència. Ja sabeu que té la mirada pura i brillant. Diu que de robar, tant com vulguin, però mai ha fet mal a ningú. Al final li retiren els càrrecs d'agressió.
Molt bé.
Molt bé, clar que sí, perquè en Gentle Johnny no fa mal. Què ha passat ara?
Doncs
què ha passat?
Gentle Johnny,
què?
No fa mal, però ell s'ha fet mal. El pobre Johnny ha caigut de la teulada dels jutjats mentre intentava escapar-se. Aviam, té 65 anys,
noi,
ja. I els reflexos no són els d'abans.
No,
un senyor
ni els
65 anys corrent per una teulada...
No.
Sí, és que...
No.
A partir de llavors, no ho heu de fer, no ho feu. Si ens escolta algun senyor de
65 anys, no heu de córrer per la teulada.
Des d'aquest moment, la seva salut empitjora i acaba morint al cap de 2 anyets.
Oh.
En Johnny mor als 67 anys, a la presó.
No!
Sí, al lloc on ha passat més temps de la seva vida. Penseu que dels 67 anys que va viure, 40 els va passar entre reixes. 40 anys, eh?
40?
Sí,
o sigui, li queden 27... D'aquests, no sé quants, lluitant contra els nazis i rebentant caixes fortes. No 10, queda
10, 10 són a dins la mina.
10 són dins la mina?
Sí. Te'n queden 17.
17, doncs...
A la guerra posen-hi 3 o 4
no sé
més.
No pas temps ni de veure una sèrie.
No. I compte perquè hi ha una última dada de fantasia. La llegenda diu que durant la Segona Guerra Mundial, quan es dedicava a rebentar caixes fortes a Itàlia, en Johnny també va aprofitar per robar totes les joies que va trobar. Es diu... que en Johnny va acumular grans riqueses i que les va enterrar en un punt indeterminat, potser a Itàlia o potser a Escòcia.
Home, hi ha un tall, eh?
Aquesta ha sigut la història d'un delinqüent que va ajudar a Escòcia durant la Segona Guerra Mundial i que quan li van oferir feina la va rebutjar perquè preferia ser un lladre.
Oh, sí, senyor. Lladre de veritat, eh?
En Johnny, Johnny Ramensky, el voleu veure?
Sí.
Fa una cara...
De què?
Bueno,
de
com
què?
Per deixar-li els nens al cap de setmana.
A veure, cara de delinqüent, sí o no? Perquè...
Sí? Però de les grosses, eh?
Ostres! Ostres, en Johnny Ramensky, nano. Home, fa tota la pinta de saber què fer amb uns cartutxos de dinamita.
Sí, és veritat, és veritat.
Ostres, bueno, anem a veure què en pensa el nostre públic. Johnny Ramensky, Gentle Johnny, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Ens costa triar, perquè tot és bo. Però estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Hola, Jair, Peyu, Neus, senyor que escolta les notes d'àudio i que s'ha d'empassar totes les merdes que enviem per WhatsApp. Hola a tots. Posem les cartes sobre la taula.
Oi. Vinga,
va, endavant. Ja sabem que aquesta serà l'última temporada, sí. Bla, 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 bla. Però els oients no hi estem conformes, no hi estem d'acord, i per tant ens volem organitzar. Què cal fer? Perquè, clar, si aquí ens ajuntem tots els oients, muntaríem un exèrcit que segurament faria mitja besarda. Per tant, què hem d'anar davant de Catalunya Ràdio a demanar més pressupost? Què necessiteu exactament? Voleu micros d'or? Què cal perquè el búnquer continuï? Perquè nosaltres anirem, ens organitzarem, sí, i ho reclamarem. Per tant, des d'aquí faig una convocatòria a tots els oients del búnquer que no volen que això s'acabi a organitzar-nos. A veure si aconseguim alguna cosa.
Sí.
Així que, ja sabeu, Peyu, Neus, sí, Jair, senyor que escolta les merdes del WhatsApp, sí, digueu-nos què collons hem de fer. Què voleu que fem nosaltres, que som fidels al búnquer, per solucionar aquest impàs?
Aviam.
No serà com amb l'independència, no? Que ens organitzarem tots.
CDRs del búnquer.
Sí, conec el director, si voleu, puc parlar.
El Jordi Borda. Sí. Mira, de fet, el director estaria encantadíssim que continuéssim, suposo.
Sí. Aquest no serà el problema. De totes maneres, aquest és l'esperit. Voleu que continuï el programa? Manifesteu-vos. Trencar coses. Voleu micros d'or? Per què no?
Bueno, sí, home.
Per què no? Mira. Sempre aquell punt d'excentricitat que s'ha de tenir.
Estaria bé.
Mira, però si es manifesten davant de Catalunya, esteu a curt, vosaltres.
Nosaltres som
sí, no, però aquí que no vinguin a molestar.
No, aquí que no ens emprenyin.
Vull dir que, aviam, que a nosaltres ja ens agrada fer el programa, sí, però també s'han de fer altres coses.
És la cinquena temporada, és que ho expliquem moltes vegades.
Cinc és molt, Cinquena temporada. Ens hem anat fent grans,
Ha passat de pressa.
Estem al programa 779, Són molts de programes.
Però sense 1.000 no queda... No,
hem d'arribar als 1.000.
No, Tomàs, sisplau, no provoquis.
Un es pot jubilar abans del 1.000.
1.000, s'ha de fer 1.000.
Tomàs, quants programes has fet?
Tu tens comptats, això, quants... Quants...
16.000 o...
Sí?
Què?
16.000...
Telenotícies.
Ho dius amb cara de cansat,
16.000 telenotícies.
16.000. És que sóc jove, ja veieu,
Sí, sí.
Ja, per això sorprèn.
Vaig començar amb 3 anys.
16.000 telenotícies són molts.
Crec que són més.
Són més,
Sí.
Déu-n'hi-do,
O sigui, que no us queixeu, hòstia, no! I treballeu.
16.000 programes a TV3 i no ha assassinat a ningú.
No.
16.000 vegades dient hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Déu-n'hi-do.
I has anat veient els mapes com van canviant.
Bueno, Catalunya no ha canviat gaire. No,
Antes, quan jo vaig començar, encara s'enganxaven a la paret.
Veus? És que és fortíssim, això.
És que tinc un passat,
Déu-n'hi-do.
I miràveu ben bé en el mapa, que després a mi em van explicar que miràveu una altra banda. Miràveu com al costat per no ensenyar l'esquena.
Era de veritat el mapa, era com una cosa que s'enganxava. I després ja no.
Molt millor, el velcro aquell.
En fi, no tenim tanta paciència com en Tomàs.
No, no.
El búnquer.
Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, mira, ho dic. Mira, en Xevi, em sembla que era. Sí, sí, en Xevi Dolots, a veure, quina pregunta tens?
Hola, bones. Mira, jo com a bon garrotxí que sóc, sempre utilitzo molt el verb cardar.
Clar.
Vale? I em sap molt de greu quan, segons on l'utilitzes, et miren com a... Ai, quina persona tan mal parlada, no?
Sí.
I m'agradaria saber què podríem fer perquè el verb cardar no fos considerat com una paraula malsonant, que fos una paraula normal.
Sí.
No dic que ho hagi de parlar a tothom, no m'imagino Tomàs Molina dient demà cardarà un bon xafa.
No, però aquesta serà la manera,
Però s'entendria perfectament.
Això estaria molt bé. Sí. Jo crec que és el nostre representant, que és Salvador Illa, ara mateix, ha de començar a fer-ho servir.
Sí.
Ciutadans de Catalunya, amb car de gràcia, anunciar-vos...
Sí.
Cardarem Catalunya al centre del món.
Doncs ja està, doncs serà la manera, no?
No podem cardar pressupostos fins al gener.
Perfecte.
Dius molt cardat.
No, jo sóc de fotre. Jo sóc de fotre.
Fotre.
És que la Garrotxa com carden, després quan va vinguem cap aquí passem al fotre i després ja cap allà baix al fer. Però
clar,
jo és a fotre fred, fotre...
A Osona encara cardem igual que la Garrotxa, sí, més o menys. Sí.
Però jo per què dic cardar si jo sóc de Sils?
Tu perquè ets un espècimen estrany.
És que, sí, és que Sils tampoc no... Esteu entre dos aigües,
D'acord.
Literalment.
L'únic que no aconseguirem és que a Catalunya tothom els hi sembli bé, perquè això a Catalunya és impossible. Perquè a Twitter estic fart de gent...
Que què?
Que, Peyu, és que parleu molt malament...
Però no li cardis cas a Twitter. No li cardis cas.
maltracteu el català.
És que
fa vergonya com parleu el català, està ple de castellanismes. I de veritat, el problema del català...
Des de luego...
El problema del català som nosaltres, que fa 5 anys que fem un podcast que l'escolten a tot el món i que hi ha gent que ha après a parlar català escoltant aquest podcast.
Això...
Aquest és el problema del català.
Un Ondes, eh?
Un Ondes. No, està aquí darrere, eh?
Perdona, en aquesta taula hi ha dos d'Ondes.
Anava a dir, també,
el Foraster i el Bunker.
I perdona... Cuidado.
No cardem, eh?
No cardem, eh? No cardem.
I Ràdio Associació, també en tens un, tu?
Ah, sí, també, vosaltres també?
Sí.
Quatre.
I, escolta, a tu quan et van donar l'Ondes, era tele de proximitat, tele local, què era allò?
Hòstia.
Sí, era una cosa com proximitat. Deia Luca,
el millor de...
El millor que tenien.
El
millor és en Quim Mas Ferrer. Ja
no, ara estem nacional, era nacional.
De... Millor programa d'àmbit no estatal.
Correcte. No estatal, exacte. No és estatal.
Sí. Com s'ho fan venir, es compliquen la vida per no dir per no dir el camp de dir.
Per no dir el millor.
Verge santa. Ara parlava de Twitter, però tu em fa la sensació que no t'insulten gaire per Twitter.
No,
però ja ho havíem fet.
També?
Jo perquè he tingut una miqueta de desafecció. Per dies molt de temps, ja. Aquesta sensació.
I no hi estàs a xarxes ara, ja
sí,
no.
Sí, sí que hi soc, però són més corporatives, perquè ens entenguem. Ah,
perfil baix, eh?
Sí, un perfil molt baix, molt baix.
I més d'Instagram que de Twitter.
Si no t'ho sé dir, francament.
Ah, tot, en general, no, sí. D'acord.
Sí, però a veure, quan va sortir Twitter, jo xalava molt, eh?
Clar.
I era m'agradava
molt. Contestaves...
Llavors, sí, sí, llavors va haver un moment que te n'adones que...
Ah, sí.
Una sensació de perdre-ho de temps, per
sí,
part
sí,
meva,
que
eh?
Sí, sí, és veritat, és veritat.
I llavors ho he anat deixant i...
Ben fet. Oh! Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Ens queda un minutet perquè en Tomàs ens quedi algunes preguntes que teníem preparades.
Aviam, preguntes preparades per en Tomàs. De l'1 al 10, com de passada és la gent quan veu un meteoròleg pel carrer?
Jo al principi les contestava i després em miraven res. La gent pregunta, què plourà demà? I tu li dius, home, al matí... No sé... I et miren res com dic, tio, només sap parlar del temps, eh? T'ho juro, és veritat, això, eh? Per tant, ara ja només dic, hola, què tal, com estàs? Sí, ja està,
has passat a un altre nivell.
Déu-n'hi-do.
L'altra pregunta diu, què ens dius dels mètodes tradicionals per saber el temps que farà? Si funciona allò de la ceba, el frare del temps...
El frare aquell... El frare, és veritat. El
la ceba.
La ceba.
Quina és el de la ceba?
La ceba, saps què vull dir-te? Per què? Caritat cristiana.
No? No funciona, no, això.
Ja, un moment.
Però això és posar-te... És posar-te una part de Catalunya molt gran en contra,
tu creus que una ceba encerta el temps que farà? Digue'm.
I un genoll d'un avi?
Aquí sí.
Mira,
el genoll
sí.
Sí, perquè l'aire és una cosa que pesa i pesa, de fet, com si fos un cub de plom d'un metre per un metre. És a dir,
sobre,
sí o no?
Cuidado.
I cada octopascal que baixa...
Que estàs tirant factos avui,
són factos, sí.
Sí.
Doncs això et treu pes de sobre i llavors estàs com... I quan... Et fa mal.
Ara, així ho entenem, amb aquestes onomatopeies.
Molt bé. Ha estat a punt de perdre la tercera edat amb lo de la ceba, però els ha recuperat amb el genoll.
Sí.
En fi, gràcies, Tomàs. Si us heu quedat amb ganes de continuar sentint el Tomàs Molina, demà ens acompanyarà al Búnquer una altra vegada, que hi tornem, com sempre, a la 1 del migdia. Catalunya Ràdio, que vagi bé.
Adéu-siau.